Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joaquim Albalate. Israel obrirà el pas al nord de Gaza a partir d'aquest dilluns al matí perquè hi puguin retornar els palestins desplaçats per la guerra, ho ha anunciat el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu després que la jihad islàmica s'hagi compromès a entregar una hostatge civil que Israel reclamava que s'alliberés. El fet que aquesta civil no fos entregada dissabte en l'últim intercanvi havia provocat la represàlia israeliana d'endarrerir l'obertura del nord de Gaza. Les últimes hores, milers de palestins s'han concentrat a l'espera que l'exèrcit obrís el pas i els soldats han disparat contra alguns dels concentrats i han causat almenys dos morts enmig del neguit dels gazians.
Volem tornar a la ciutat de Gaza, besar el terra i treure els morts d'entre la runa, incloent els meus fills, els meus nets i el meu marit. Volem tornar a Gaza, la trobem molt a faltar.
A part de la civil que reclamava Israel, Hamas també alliberarà 5 hostatges més al llarg de la setmana, segons ha dit Netanyahu. Hamas diu que ja han enviat la llista sencera amb el nom de tots els hostatges que entregarà durant la primera fase de l'alto el foc a Gaza, una de les principals reclamacions que els feia Israel. Fora de Gaza, l'altre conflicte que Israel té obert al Líban, la treva amb la guerrilla de Hezbollah s'allargarà com a mínim 3 setmanes més, fins al 18 de febrer. L'alto el foc s'havia d'acabar aquest diumenge, just el dia en què Israel ha matat 22 persones que pretenien tornar a casa seva al sud del Líban. Repassem altres notícies amb el Josep Almirall.
El president nord-americà Donald Trump enerva els seus socis àrabs al Pròxim Orient amb la proposta d'enviar més d'un milió de palestins a Gaza, de Gaza a Cisjordània i Egipte. Els dos països ho han rebutjat i tant el govern palestí com Hamas han deixat clar que no consentiran el desplaçament.
La política migratòria dels Estats Units obre una crisi amb Colòmbia. Donald Trump anuncia aranzels i sancions contra el país llatinoamericà per haver rebutjat 2 avions amb migrants deportats. Colòmbia s'hi torna i també anuncia noves tarifes als productes dels Estats Units. El president Petro ha anunciat el tracte indigne que rebien els deportats.
Aquest dilluns es compleixen 20 anys a l'esvoranc del barri del Carmel de Barcelona. Les obres a la línia 5 del metro van provocar l'enfonsament de la planta baixa d'un edifici i el desallotjament de 50 blocs de pisos. Més de 1.200 persones es van quedar sense casa durant mesos.
La gran festa de la Calçotada de Valls ha encetat aquest diumenge la celebració de la Regió Mundial de la Gastronomia de Catalunya amb 30.000 visitants. La Cambra de Comerç de Valls confia que aquest reconeixement internacionalitzi tot el que envolta la ceba dolça. El sector comercial de Figueres ha resistit i mantingut vendes després que Inditex es traslladés al centre comercial de la Jonquera. Els comerciants admeten que, tot i que es veu menys moviment als carrers, no s'ha notat tant el calaix. Figueres, Ariadna Reche.
Inditex va tancar l'octubre les 3 botigues que tenia Figueres per traslladar-les al centre comercial de la Jonquera. El comerç local no se n'ha ressentit i ha mantingut ingressos. Ho explica Frederic Carbó, president de Comerç Figueres.
Realment la ciutat tampoc hem notat aquella davallada important d'aquests clients, que aquests clients només venien a comprar i tornaven a marxar. Si cada vegada ets més professional i cada vegada ets més artesà i puguis sorprendre el teu client, no hem de tenir por per res.
Una de les apostes que ajuda el comerç de Figueres és la que fa l'Ajuntament pel turisme cultural i gastronòmic, amb l'augment d'activitats als museus i l'obertura progressiva de més restaurants els diumenges.
Comerç de Figueres amb l'Ajuntament hem de fer una aposta bastant important a nivell de turisme comercial i a turisme gastronòmic, i la ciutat, però la veritat és que s'està reinventant i està aguantant aquest embat.
Tot i la marxa d'Inditex, està previst que aviat s'instal·li a Figueres una altra cadena de la que encara no n'ha transcendit el nom.
Als esports, el Barça ha trencat la mala ratxa a la Lliga i ha golejat el València 7-1 amb gols de Fermín, que n'ha fet 2, Rafinha, De Jong, Ferran, Lewandowski i Tàrrega en pròpia porta. Els blaugranes ja guanyaven el descans per 5-0.
Amb aquesta victòria, els blaugranes se situen a 7 punts al Madrid, a 3 de l'Atlètic de Madrid, i ja han marcat 101 gols aquesta temporada, sumant el de totes les competicions.
També a la primera divisió de futbol, el Girona ha perdut per 2-1 al camp del Rayo Vallecano. Els gironins són 8ens a 2 punts d'Europa.
El Barça ha guanyat per 5è cop la Supercopa Femenina de Futbol, ha golejat el Madrid per 5-0 amb gols de Graham, Pajor, que n'ha fet 2, Patri i Alexia Putelles. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 0 contra el Sevilla.
A la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha guanyat a la pista del Múrcia la pròrroga 90-95. En canvi, el Lleida ha perdut 74 78 amb el Baskonia.
I a la Lliga Femenina, una Girona 73, Biscaia 62.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Bé, doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal, com us ha anat aquest cap de setmana? Qui sap si heu parlat de la plaga de paparres que prolifera al país o de l'energia solar que es veu que ha superat el carbó per primera vegada a Europa. O heu recordat efemèrides, com que avui es compleixen els 20 anys de l'esvoranc al barri del Carmel, quan es va enfonsar la planta baixa d'un edifici arran de les obres de la línia 5 del metro. Afortunadament no va haver-hi cap mort, però sí que es van haver de desallotjar 50 blocs d'habitatges amb 1.200 veïns que van trigar mesos a poder tornar a casa. I aquest dilluns, parlant d'efemèrides, es compleixen 80 anys de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz. Hem resbalat la primera trucada al periodista i historiador Andreu Caral. I ja ens podeu trucar des d'ara mateix al 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres, com aquesta de la Maria. D'on ve la lletra arroba? Això és com si digués arroba, arroba. D'on ve la lletra arroba? I disposem de 8 línies, 93-201-7474, amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic, ignorància creativa i espurnes populars. En cosa dubtosa, val més callar que parlar.
Dites fites.
Tornarem pels vells camins de França, tornarem el cor ben a l'airar, i cantarem la joia, l'esperança, l'amor, la pau i la llibertat. Tots aquells que han mort de la sofrança, per vestir un poble de germà, alçaran el cap per cridar ben fort, endavant amb l'ànima i el cor. La 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 alçaran el cap per cridar ben fort endavant en l'ànima i el cor. Rebi un dron per l'eixamant de França, el cor blessé me l'espoir retrouvé. Reverom la terra de notre enfance, que malgré nous il a fallu quitter. Oui, gardons mon cœur notre espérance, les beaux jours enfin vont revenir. I nous oublierons jusqu'à nos souffrances dans la joie d'un nouvel avenir. La 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 la. I nous oublierons jusqu'à nos souffrances dans la joie d'un nouvel avenir.
L'havíeu sentit mai, Retornarem, de Ricard Garriga, interpretada per Joan Vilató. Tots dos van ser presos al camp de concentració de Mauthausen. Garriga la va escriure el mateix dia de l'alliberament, un 5 de maig del 45. Tres mesos abans s'havia alliberat el camp d'extermini d'Auschwitz, símbol de l'Holocaust. Un 27 de gener, és a dir, avui, es compleixen 80 anys. La baixada a l'infern per als milers de republicans catalans la va recollir inestimablement la periodista i escriptora Montserrat Roig al llibre Els catalans als camps nazis, any 77. El periodista Andreu Caral, que fa un doctorat sobre el tema, ha consultat les cartes que es va intercanviar Montserrat Roig amb els protagonistes. Andreu Caral, bona nit i gràcies.
Molt bona nit i moltes gràcies per convidar-me.
Què va significar en el seu moment, 1977, el llibre de Montserrat Roig?
El llibre fou, de fet, la primera recerca exhaustiva i amb criteris històrics que es va fer aquí a Catalunya sobre el perible dels deportats catalans als camps nazis. De fet, va ser un abans i un després en el coneixement d'aquest col·lectiu. A més, va aparèixer en un moment de recuperació de la memòria republicana després de la mort del dictador, que havia estat 2 anys abans, i per tant va ser un impacte important tant a Catalunya com a la resta de l'Estat.
I vist ara amb la perspectiva del temps, quina importància té el llibre?
Els mateixos deportats han reiterat en diverses ocasions que és un monument, un llibre monument, en el sentit que el llibre de Montserrat Roig dona record i homenatge als deportats que van ser assassinats als camps nazis i dona veu als deportats vius quan encara la seva veu era lúcida i podien explicar moltes coses del que havia succeït. De fet, a dia d'avui, la seva obra continua sent la primera referència que tenim sobre la deportació catalana als camps nazis.
I per ella, per Montserrat Roig, què va suposar?
Això li hauríem d'haver comentat a ella. Jo crec que per ella va ser... Ella estava interessada, molt interessada. S'hi va començar a interessar a partir de 1972, quan va llegir un llibre de Pere Vives, que va ser un deportat que va morir a Mauthausen. Posteriorment, el seu interès va anar creixent. I jo crec que, ho explica el mateix pròleg, necessitava i volia fer una reparació a la memòria dels vençuts. I el col·lectiu dels deportats era un col·lectiu poc conegut i el fet de poder recuperar la seva memòria per ella va significar molt. De fet, va estrènyer vincles i lligams amb molts dels companys.
Què en penses tu d'aquest treball?
El treball, com dic, és extraordinari. És a dir, hem de pensar que en aquell moment les fonts d'arxiu eren pocs accessibles, n'hi havia poques. Que encara els estudis sobre la deportació eren incipients a Europa i, per tant, que ella aconseguís entrevistar tants deportats, més de 50 centenars, i que aconseguís fer aquesta síntesi, no només de Mauthausen, sinó la resta dels camps, amb la informació i amb els mètodes que en aquell moment es podia accedir a la informació, és una obra extraordinària.
I per què ella?
Perquè ella, de fet, el llibre neix d'un encàrrec, que li fa l'historiador Josep Benet, li fa un encàrrec per fer una recerca, un estudi sobre la deportació catalana als camps nazis. Ella, prèviament, ja hi està interessada. Un cop rep l'encàrrec, tiren endavant el projecte. Ara bé, el projecte estava pensat, havien pensat que el podien concloure en 3 mesos i, de fet, s'hi va estar 3 anys.
Quants catalans van ser presos als camps nazis?
Aproximadament de catalans hi va haver-hi uns 2.000. En el conjunt d'arreu de l'Estat la xifra supera els 9.000 i en el cas dels catalans són aproximadament uns 2.000 els que van anar als diversos camps.
La gran majoria republicans que havien perdut la guerra.
La immensa majoria eren persones que van ser capturades a França a partir de 1940. Per tant, persones que s'havien exiliat de l'Espanya i la Catalunya republicana. Entre els deportats podem dividir dos grans col·lectius. El més gran, 80%, van ser capturats per la Wehrmacht a la primavera del 1940 a la línia Maginot. Tota aquesta gent procedia dels camps francesos que coneixem com Argelers, Saint-Cyprien o Bram. La resta, el 20%, van ser capturats per la Gestapo més tard per la seva condició de resistents a l'ocupació nazi de França. Per tant, hi ha dos tipologies de deportats.
És a dir, van viure la Guerra Civil amb tot el que això devia suposar i després els horrors dels camps de concentració, no?
Sí, la Guerra Civil, per a forces d'ells, la van viure com a combatents, altres la van viure com a persones rellevants en els seus pobles o en les ciutats, en el mar de la guerra i dels valors republicans, i posterior tots ells van ser exiliats i van tindre que passar per la penúria dels camps francesos amb unes condicions de vida ignominioses, i posteriorment la majoria d'ells van ser reclutats per l'exèrcit francès fins que van ser capturats. És a dir, van seguir un periple realment dur i que va acabar amb el destí més dur que hi pot haver, que és el que va amb un camp nazi.
Tot i que cal dir que ells van anar per a camps de concentració com Mauthausen, Dachau o Buchenwald, no a camps d'extermini com Auschwitz. És correcte, això?
Sí, de fet, quan parlem de camps d'extermini, un camp d'extermini és, de fet, un espai creat pels nazis, evidentment, per l'extermini sistemàtic i industrial d'éssers humans a les càmeres de gas. És a dir, camps on exclusivament hi porten les persones per a ser exterminades. El camp d'Auschwitz és un camp d'extermini, però també és un camp de concentració perquè hi tenien desenes de milers de persones fent treball esclau. On van anar els republicans van ser a camps de concentració, on els van utilitzar com a mà d'obra esclava, però on la mort formava part del sistema, on no importava pels nazis matar les persones. Per això van morir tantíssimes i tantíssimes persones. Però si anem a comparar les condicions de vida d'Auschwitz o de Mauthausen, són relativament semblants.
I quan va acabar, quan els van alliberar, els supervivents, què els va passar?
Els supervivents republicans, a més, van tindre la desgràcia de que ningú els va reclamar. És a dir, en altres col·lectius, els països podien reclamar-los, Anglaterra o França, però l'Espanya franquista no els va reclamar. Llavors hi van estar uns quants dies als camps fins que van aconseguir, gràcies sobretot als companys francesos, poder-se traslladar a França. Un cop van ser a França, van ser atesos, tant físicament com psicològicament, i després van tindre que iniciar molts d'ells una nova vida civil a França.
És curiós que, malgrat escriure aquest llibre, Montserrat Roig no va visitar mai cap camp nazi, és correcte?
Això no ho sé exactament. No sé si va visitar cap nazi. Sé que en el moment que va escriure el llibre ella estava embarassada i no sé si no va anar a un camp, no sé exactament la raó per la qual no hi va anar.
Anys després, la Michaela Mauthausen la va fer membre d'honor. Què va representar per ell aquest reconeixement? No sé si ho saps.
Bé, per ella jo crec que va representar el mateix que el llibre. És a dir, un orgull, però no un orgull per ella mateixa ni per la seva carrera professional. Jo crec que un orgull per recuperar la veu d'aquests vençuts. Amb això insistia molt, per poder recuperar la veu d'aquests vençuts i perquè s'hagués pogut fer justícia. És per això que se sentia reconfortada i el fet que la Michaela de Mauthausen la donés membre d'honor és que a partir de la seva recerca molts més familiars de deportats aquí a Catalunya es van interessar en el destí dels seus familiars i es van adreçar a la Michaela per intentar saber-ne més coses. És a dir, qui va posar realment a Catalunya aquesta primera base, juntament amb la feina de la Michaela de Mauthausen, va ser el llibre de la Montserrat.
Andreu, tenint en compte la pujada de l'extrema dreta arreu del món, la lectura d'aquest llibre de la Montserrat és més necessari que mai.
Pues sí, de fet, ja ho ha estat sempre de necessari a la lectura d'aquest llibre i amb la situació que em comentes, doncs, evidentment, encara més. Amb l'auge de l'extrema dreta que estem tenint i ens estem dinant i sopant cada dia amb aquesta malaurada realitat. A banda del llibre de Roig, que és un assaig, de fet, també és molt recomanable la novel·la de Joaquim Amat Piniella, que és un deportat que va ser una de les principals veus que li van donar ajuda a la Montserrat i que va escriure una novel·la que es diu Kyle Raig, que és una novel·la extraordinària sobre els deportats catalans de Mauthausen. Per tant, els llibres són perfectament actuals i expliquen una realitat que, malauradament, qui sap si no el futur no es repetirà.
Avui, ja dilluns 27 de gener, es compleixen 80 anys de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz. Hem volgut recordar l'excel·lent treball de recerca que va fer en el seu dia Montserrat Roig amb el llibre Els catalans, els camps nazis. N'hem parlat amb l'historiador i periodista Andreu Caral, que està fent el doctorat sobre el tema i que ha consultat les cartes que es va intercanviar la Montserrat amb els protagonistes. Ja falta poc per acabar la teva tesi, el teu doctorat?
Doncs sí, si tot va bé, aquesta tardor ja presentaré la meva tesi, si tot va bé, sí, després de 4 anys de feina.
Molt bé. Andreu, no sé si vols afegir algun missatge més.
No, simplement que és un col·lectiu que durant molts anys ha estat oblidat, que realment el que estem vivint avui en dia semblava fa 10 anys o 15 anys que semblava impossible que ho poguéssim viure. Jo em dedico a temes de memòria històrica des de fa 20 anys i poc ens podia imaginar que a dia d'avui veuríem aquesta situació. I, per tant, cada cop hem de ser més actius en la defensa dels valors ètics, humanitaris i en els valors antifeixistes.
Andreu Caral, moltíssimes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I a Maire Grau, Mònica Muñó, Domènec Subirà, Albert Durant, Pau Bartolí, Ricard Portal i la Susi de Manresa. Susi, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Jo voldria fer una pregunta perquè ningú... Bueno, ara es veu que ha canviat... Com que canvia tot, també canvia això. Els arbres, jo em pensava que es havien d'esporgar de tant en tant. Mhm. Eh? I, esclar, sí. aquí jo sóc de Montrassa, visco aquí al passeig. Hi ha uns arbres molt alts que pugen fins al 5è pis. I, esclar, ho hem demanat moltes vegades i et diuen que no, que ara els arbres s'han de deixar fer. Jo penso que no, tota la vida he vist que els esporgava o els arreglaven una mica. I és clar, com que sento aquest programa de tant en tant, doncs de vegades venen, no sé, senyors que hi entenen molt. Poder ho sabrien.
Mm-hmm. Sí. Quin tipus d'arbres són, Susi, si ho sabeu?
Són plataners.
Uh-huh.
Ara encara hi ha molta fulla i fan molt... Hi ha gent que els hi molesta molt quan floreixen. Que, per l'al·lèrgia.
I normalment cada any els esporgaven i ara no ho fan?
Si no, i ara poder fa 7 o 8 anys.
Es va deixar de fer.
Sí, es veu que ara el senyor que es cuida de les plantes diu que no, que ara ja no es fa. I jo veig llocs que ho fan.
No sé.
I jo he tingut persones... que a Lleida que tenien molts arbres i cada any els esporgaven una mica, clar.
A veure, si tenim la sort que hi ha algú que domina el tema i ens ho explica.
Ah, això. Algun dia poder sortir algú.
D'acord, eh? D'acord.
Bueno.
Susi, doncs gràcies per la trucada i bona nit.
Bona nit.
Anirem de Manresa a Horta, Josep Lluís. Bona nit.
Hola, bona setmana. Mira, m'acabo de llevar però jo reacciono ràpidament. Tinc una ment que es posa les piles de seguida. Les preguntes ja les tenia escrites, per tant serà molt fàcil. Pregunto, la primera pregunta, és perquè els dies... És una pregunta ignorant total, de desconeixença. Per què les setmanes tenen 7 dies i no 6, 8, 5 en concret? Això ja ve de la història de la humanitat, vull dir que és molt antiga aquesta pregunta, que algú me la sabrà respondre. Després, una de prendes de vestir. Antigament, i suposo que encara s'emporta amb dones, duien la prenda aquesta que es porta sota el vestir, que se'n diu viso. Jo pregunto si encara s'emporta viso, i el motiu quin és? Les transparències de la roba interior, algun, o perquè queda elegant, o què? I l'última, i per deixar-vos en pau setmanal i fins que torni a tocar, és quin és l'escenari més gran del món en concret. L'escenari on càpiga més gent a tocant música o cantant. ¿Vale? No és això l'auditori. L'auditori pot tindre moltes capacitats. L'escenari. Un escenari on hi ha càpiga més gent. Bona setmana i bon pau i amor.
Igualment. Bona nit, Joan Lluís.
Adéu.
Quin és l'escenari més gran? D'on ve la paraula arroba? A veure si algú... La lletra arroba, perdó. I després el viso, la funció del viso. Són les primeres preguntes d'aquesta setmana. Una setmana en què, si ens acompanyeu avui, en la darrera melodia se l'ha reservada al Moisès Sala, pianista, compositor, economista i un dels impulsors del gospel al nostre país. I és que aquest dimecres, al Palau de la Música Catalana, hi dirigirà el concert benèfic Hope, on hi sonarà Ell regna, de Kirk Franklin. Ell regna, celebra la sobirania i el poder de Déu i ho fa amb un estil dinàmic i energètic, clàssic del gospel i del seu autor, Kirk Franklin, de l'àlbum de debut, que en va vendre més d'un milió de còpies, llegeixo. Si us agrada aquest estil musical, aquest dimecres 29, concert inèdit amb tres formacions, de Gospel View Choir, el Gospel Project i Heaven on Earth Gospel Choir. Més de 160 veus amb els beneficis per a l'ONG Somriures de Bombai, fundada pel periodista i escriptor Jaume Sanllorente. Hope és un projecte que va lligat íntimament a l'acció solidària gospel sense fronteres arreu de 17 països de 4 continents. És tota una comunitat global unida per la fe i la gratitud cap a Déu, dirigida per Moisès Sala, amb qui tancarem el programa. I us convidem a reservar-vos una darrera melodia. Quin tema seria? Una d'aquelles lentes que tenim en el record o un tema d'aquests de gospel? Ho podeu deixar enregistrat en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Això és música de categoria amb l'orquestra de cambra anglesa. És el tema Winning de John Barry, del reconegut compositor britànic de música de cinema i televisió, guanyador de 5 premis Òscar. Segurament recordareu aquella de Ballant amb llops. S'acosta una nova edició de Belleses intangibles amb la música de protagonista, un paper fonamental en la nostra vida personal i col·lectiva. d'influència emocional, social, cultural i cognitiva com a expressió, connexió, estimulació, salut mental i benestar. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. La música és una forma etèria de bellesa que transcendeix el món material i parla directament a l'ànima, l'impacte. Ens aboca emocions, records i un sentit de connexió que sovint no es pot expressar en paraules, fet que la converteix en una de les formes d'art més poderoses.
La música serà la pròxima bellesa intangible. I després, us ho preguntem a vosaltres, quina podríem fer? Fins ara hem tocat el cant als ocells, l'aura, el silenci, la salut, el son profund i reparador, i l'últim, la posta de sol. Per cert, vareu veure la de dissabte, la d'ahir dissabte? Quina passada de matisos vermellosos. I quina altra bellesa intangible podríem fer, us demanem. I ara, atenció, perquè parlarem dels nadons, del noi de la mare i de la lactància materna. Per això entra una música dient i us anunciem que avui, 27 de gener, és el Dia Mundial de l'Extracció de Llet Materna, i segur que aquestes expressions us recordaran moments molt íntims incomparables. Aquest nadó, com tants en la seva curta edat, està xumant. S'alimenta a través de la lactància materna, una mena de miracle més de la natura excelsa.
El Dia Mundial de l'Extracció de Llet Materna va ser creat per la canadenca Wendy Ann Broster, inventora del primer extractor de mans lliures. A partir d'aquí va teixir una xarxa digital perquè les mares es donessin suport entre elles.
I aquest nadó es farà gran i potser esdevindrà artista i exposarà, com aquests dies ho fa Regina Saura. Dijous es va inaugurar l'exposició Conversa amb la seva primera experiència amb el lli.
Per l'artista multidisciplinària que viu i treballa a l'Empordà, és com jugar amb els colors de la tela. L'exposició estarà disponible fins al 10 de febrer a la Galeria Barcelona Art Diffusion al carrer Petritxol, número 4 de Barcelona.
Regina, per què ens la recomanes?
Conversa és una exposició que ha d'estar a Barcelona, a la Galeria Barcelona Art Diffusion, amb els galeristes Toni Valero i Amor Mercè, que estimo molt, la veritat, m'encanten, entranyables a l'espai. Conversa és, per mi, la soledat del que dirien del pintor, és parlar amb els quadres, i en aquest cas he parlat molt amb els quadres. Doncs he utilitzat una tècnica que és molt pròpia meva, que és la textura, però també els textos, i com a suport ha sigut el lli. El lli és la part especial d'aquesta exposició, en formats molt grans, perquè el lli em parla amb el color, que jo he jugat amb això, em parla de la manera de tractar-lo, i aquest és el resultat que espero que pugueu veure.
I ara entrem al pou a veure què hi trobem.
Doncs mira, una pregunta relacionada amb el tanga que ens feia el Josep Lluís d'Horta.
A veure.
El tanga, això, aquest aparell que mostra les natges al descobert, que utilitzen homes i dones, sobretot dones, per què es diu tanga?
Perquè se li diu tanga. També tenim doncs, quin és l'escenari més gran per doncs, concerts. 93-201-7474, línies obertes ara mateix. Per cert, per al proper Melós de Cori Mori volem preparar unes croquetes. I seran unes croquetes, ja les estic imaginant. Tornem de seguida.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen els catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Caral.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
La nit dels ignorants 3.0. Un veritable tresor de la comunicació. If I could find
words to tell you I'm sorry. Home, primer, que gràcies perquè això, no? Aquesta presència viva, no? En què la paraula segueix viva fins tota la nit. I això, encara que ens sembli impossible, és el que fa que el dia seu torni a sortir el sol. Si no, no sortiria.
La nit dels ignorants 3.0. Benestar emocional i relax.
9-3-2-0-7-4-7-4, les línies ara són totes lliures. L'Anna Maria diu sobre el que és el món de la croqueta, tot ho és de croquetable. Pernil salat o dolç, o tots dos, pollastre, carn, rostit, peix amb ou dur, ceps amb foie, crema de xampinyons, sèpia, de qualsevol cosa que s'obri. Ara vull provar llagostins. Vaig provar unes de carbassa amb gorgonzola i no m'han sortit gaire bé. Ho haig de tornar a provar. I la Cori de Barcelona va demanar que està buscant un llibre per aprendre el llatí d'Eduard Valentí Fiol, en concret d'aquest autor. On el podia trobar, demanava la setmana passada. En xarxa, el Toni ha contestat dient que la sintaxi llatina de Valentí Fiol ha estat... he trobat una persona que el ven a eBay. Digueu-li que el busqui. Però el millor ha sigut després, amb un WhatsApp, l'Ariana ens escriu per dir... doncs que aquest llibre ella el té i que, si vol, li pot oferir a aquesta persona interessada, cosa que ens ha agradat molt de sentir, perquè, diu, m'agradaria molt d'oferir-li. Si es posa en contacte amb nosaltres, doncs les posaríem a totes dues en contacte. I dit això, ja que hem fet referència a xarxes, destaquem que Pau Bartolí doncs, fa una gestió diària de tot el que passa aquí a la nit i els diumenges a la nit ens destaca els il·lustres. Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. D'entre tota la participació que hem rebut, tenim les respostes d'una desena d'il·lustres i de totes elles, com sempre, en destaquem tres. El tercer lloc és per en José Sauri, fan destacat a Facebook. La Francesca de l'Eixample preguntava: qui és la cantant rossa que ha cantat a la presentació de Donald Trump? En José ens ha aclarit que es tracta de la cantant de música country i actriu Carrie Underwood. L'artista va guanyar notorietat als Estats Units després de guanyar la quarta temporada d'American Idol, un concurs de televisió molt popular als Estats Units. Dubte aclarit, Francesca. El segon lloc és pel filòleg Josep Maria Virgili, força conegut a X. En Martí de Gràcia pregunta: d'on ve la paraula narcisisme? Concretament, de quin narcís ve? En Josep Maria Virgili concreta que ve del Narcís mitològic. Segons la mitologia grega, Narcís era un jove de gran bellesa, insensible a les emocions de qui s'enamoraven d'ell, fins que va acabar sent condemnat per la deessa Nèmesi a enamorar-se del seu rostre, fins al punt que es va veure reflectit a l'aigua, es va llançar i es va ofegar. Allà va néixer la flor del Narcís. El seu mite ha estat àmpliament representat a les arts plàstiques. Aquí ho tens, Martí. I el primer lloc és pel circuit de Barcelona-Catalunya. La Ramé i en Josep de Vallvidrera ens preguntaven on podríem fer un curs de conducció esportiva, de situacions perilloses. Els companys del circuit de Barcelona-Catalunya ens han aclarit que al circuit fan cursos de conducció esportiva i també de conducció segura, conjuntament amb el RAC, des d'esquivar obstacles o frenar sobre plaques de gel fins a experiències de velocitat o de derrapatge. Aquí ho teniu, Ramé i Josep. Recapitulem. Els il·lustres de la setmana són José Sauri, fan destacat a Facebook, Josep Maria Virgili, filòleg, i el circuit de Barcelona-Catalunya. Gràcies a tots per la vostra participació. Us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook som la nit dels ignorants i a X nit ignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
Gràcies a tu, Pau. La Mariona diu: vista els talls que a vegades fan per la publicitat, voldria demanar quin criteri fa servir una televisió per posar la publicitat a part de l'audiència que pot tenir un programa. Una hora exacta o durant un temps? Pel nombre de vegades en una nit? Pel dia? Pel contracte? Es pot variar l'emissió d'un anunci a criteri de la televisió sense causa justificada? Doncs això és per fer aquí un especial de publicitat. Gràcies, Mariona. A la nit dels ignorants també ens agrada sucar i pa.
Preguntes per sucar i pa, amb Domènec Sobirà.
Avui va d'experiències iniciàtiques. Són aquelles experiències de creixement i d'evolució en les quals sortim de la zona de confort o entorn habitual per endinsar-nos en altres cultures i llocs d'alt contingut vibratori i energètic per facilitar l'apertura de la consciència. No sé si creieu en aquesta mena d'experiències ni si n'heu viscut alguna que us ha marcat.
Bona nit. És que llegeixo una crònica d'una pel·lícula on hi apareixen els termes viatge iniciàtic, experiència primigènia, ritual d'iniciació... I no estem parlant d'una pel·lícula dirigida per un etnòleg al mig de la selva amazònica, no, no. Ens situem en el nostre entorn actual i occidental. Es diu que una primera experiència amorosa és com una mena de viatge iniciàtic, però també es pot dir d'un primer viatge amb amics o d'un primer projecte, per exemple, amb un grup de teatre, amb una banda de música. Segurament podríem atribuir-ho a qualsevol primera experiència que suposés sortir d'allò que coneixem, del nostre entorn habitual i confortable per endinsar-nos en un món nou, ja sigui una altra cultura, ja sigui una relació desconeguda, situacions adverses... La qüestió és, però... que vivim una evolució. Algunes coses de la nostra personalitat poden canviar. La consciència de nosaltres mateixos pot canviar. I potser també la manera com veiem el que ens envolta. Dit tot això, us ressona? Diríeu que heu viscut mai un viatge iniciàtic? Com ho descriuríeu?
Doncs ja en tenim una altra, i així, prioritat, aquesta dels arbres. És veritat que ara no s'esporguen els arbres, en aquest cas els plataners, que s'havia fet doncs cada any, quan arribava el moment. 93-201-7474.
La nit dels ignorants 3.0. Un veritable tresor de la comunicació.
Sempre vas fugir cap enlloc, desesperat.
L'actitud que ens pot obrir la vida, l'actitud que ens permet justament rebre de la vida, és l'actitud de l'ignorant. Aquella persona que, malgrat el que sap, sempre deixa la porta oberta per seguir ignorant.
Però sempre hi ha llum, a dins de tanta foscor.
Que vindria a ser com dir que tots, d'alguna manera, som tota la vida deixebles de la vida. No mestres, deixebles. Sempre estem aprenent.
La nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
Doncs avui és dia 27, un dia històric. És el Meil Rahamin, l'oració fúnebre jueva en record dels morts del camp d'extermini d'Auschwitz. Avui, ja dilluns, dia 27 de gener, es compleixen 80 anys de l'alliberament per part de l'exèrcit soviètic. Els nazis hi van assassinar 1 milió de jueus, 100.000 polonesos, russos, d'altres nacionalitats i 20.000 gitanos. El filòsof i escriptor Joan Albert Vicens acaba de publicar aquest llibre, Humans a Auschwitz, amb testimonis de la deshumanització absoluta que van patir els presos com Primo Levi, Robert Entelme, Eti Ilsesun, i atenció al testimoni de Frank Stangl, comandant del camp de Treblinka. Joan Albert Vicens, bona nit i gràcies per aquest llibre.
Molt bona nit a vosaltres també.
Per què aquest títol, Humans a Auschwitz?
Perquè la meva intenció era explorar a través de testimonis el que va representar Auschwitz per les persones que hi van passar. I no volia tan sols fixar-me en les víctimes, sinó en els victimaris. Els victimaris també eren humans en aquelles circumstàncies. Si uns van ser deshumanitzats com a víctimes, els victimaris també van ser deshumanitzats per poder fer la seva tasca. Recordava jo en el llibre una frase del líder de les SS, Himmler, que exhortava els oficials nazis a ser sobrehumanament inhumans.
Sabem que allò que esperem de vosaltres és sobrehumà, esperem que sigueu sobrehumanament inhumans, esperonava.
Exactament. Per tant, també els victimaris van viure en aquelles circumstàncies quelcom que posava en qüestió la seva humanitat, d'una manera ben diferent de les víctimes, naturalment.
Per tant, la primera víctima, l'ésser humà.
La víctima, sobretot, l'ésser humà, naturalment. Auschwitz era un sistema per destruir persones, eh? I aquest sistema per destruir persones no consistia simplement en portar-les a la cambra de gas i eliminar-ne el rastre, finalment, perquè eren reduïdes a cendra, sinó que era un sistema que començava la destrucció de les persones en el moment que eren catalogades en grup menyspreables, considerats enemics, en aquell cas, de la nació alemanya, que després havien de ser marginats, exclosos, deportats i finalment eliminats.
Frank Stahl, que va dirigir el camp de Treblinka, explica en el teu llibre que si no complien les ordres els matarien i a les seves famílies corrien perill.
Bé, això realment és una excusa. Ell era una persona que s'excusa dient que ell estava d'alguna forma obligat a complir les ordres perquè, si no, posava en perill la seva família. En tot cas, el que està clar és que potser, si no hagués estat comandant d'Auschwitz, hagués buscat problemes i fàcilment l'haguessin enviat al front. Però va decidir assumir la direcció d'un camp d'extermini en el que van morir 900.000 persones. I sembla que la desproporció tan enorme entre els seus interessos i el que va arribar a fer, doncs, desacredita qualsevol excusa.
La banalitat del mal, Hannah Arendt?
Sí, senyor, la banalitat del mal. Un dels testimonis que va conèixer Stengel diu que ell estava simplement preocupat perquè el camp d'extermini funcionés com un rellotge. Ell mateix diu en alguna ocasió que intentava fer les feines que li encomanaven de la manera més eficient possible. A nosaltres avui ens sorprèn que una persona intenti fer anar com un rellotge una maquinària mortal. Però ell, que se sentia un bon professional, ho va intentar fer. Això és la banalitat del mal.
Auschwitz representa tot el mal que un home pot fer a un altre home?
Jo no em puc imaginar quelcom de pitjor. No em puc imaginar quelcom de pitjor. Perquè en aquell cas, el mal no és només el resultat, doncs, d'un moment, com moltes vegades passa a la història i en la vida, no? Que algú fa mal a un altre en un moment d'exasperació, de pèrdua de control, perdre els estreps, no? En el cas d'Auschwitz, el mal està fet amb premeditació, d'acord amb un pla perfectament concebut, i sobretot està fet a fi de bé. Què vull dir? Que aquells que feien aquest mal pensaven que estaven fent un gran servei al seu país, eliminant a milions de persones. El que sobta és que algú hagi pogut concebre que eliminar a milions de persones, criatures, ancians, dones, pugui ser un bé.
Joan Albert, al llibre assegureu que en els anys posteriors Auschwitz ha tornat a repetir amb les purgues de Stalin o de Mao a Cambodja, a Bòsnia o ara mateix a Gaza. L'ésser humà és capaç de tornar a ensopegar amb el mateix problema? No ha après?
Primo Levi deia que quan la consigna tot estranger és un enemic està al començament d'un raonament, al final d'aquest raonament, com a conclusió, s'arriba a Auschwitz. Llavors, aquest és el problema que tornem a tenir avui. Quan nosaltres cataloguem un conjunt de persones com a enemigues, en aquest cas els estrangers, avui ens torna a passar els emigrants il·legals, veiem el que està fent Trump ara. Els presenta com a violadors, com a assassins, com a criminals, com a narcotraficants, com a dements, com a perillosos per la nació, com a aquells que contaminen, ell diu, la sang de la nació. Molts altres també, sense arribar moltes vegades a aquestes expressions tan radicals, veiem gent que repeteix aquí aquestes mateixes idees. L'estranger és perillós, l'estranger posa en perill la nostra cultura, la nostra nació, els nostres estils de vida, ens amenaça, crea inseguretat. Quan nosaltres partim d'aquí, és molt fàcil a continuació començar a donar passos en aquella direcció que et deia abans. La marginació, l'exclusió, l'expulsió. i al final, Déu no vulgui, l'eliminació. En el nostre cas, potser no enviem a la gent a un camp d'extermini, però els enviem un camp de refugiats, els expulsem frontera enllà, sense masses contemplacions, o acabem fent el que estan fent els jueus a Gaza, o que han fet els jueus a Gaza, que és arrasar tota una comunitat.
S'està covant l'ou de la serp?
Això és el que ens fa por, eh? Realment estem en un món inquietant on moltes de les idees que van circular en l'Alemanya del nazisme doncs tornen a circular amb molta tranquil·litat, sense que recordem allà on ens poden portar. I això resulta realment inquietant. Les repetim amb tota la tranquil·litat del món, eh? Com si no tinguessin aquestes idees, aquestes repercussions que poden arribar a tenir.
Es compleixen avui 80 anys de l'alliberament d'Auschwitz, un 27 de gener del 45. N'hem parlat amb el filòsof i escriptor Joan Albert Vicent. S'acaba de publicar Humans a Auschwitz a través de l'editorial Claret. Joan Albert, per què cal fer memòria i no deixar que s'imposi l'oblit?
No es tracta de fer memòria només, o segons quina memòria. A mi em sembla que moltes vegades la memòria es confon amb la simple vocació. A nosaltres ens agrada molt avui recordar, sobretot, doncs, bueno, les víctimes, les circumstàncies terribles en què van viure, ens emociona tot això, sentir el seu testimoni. Però la memòria no és això en la vida humana. La memòria és sempre el recurs per construir el futur. Una persona que no té memòria, pensem, per exemple, en un malalt d'Alzheimer que ha perdut tota la capacitat de recordar, no és que no tingui passat. El que no té és futur. És incapaç de fer projecte, és incapaç de decidir res, és incapaç d'actuar. Doncs la memòria sempre ha de tenir aquesta funció entre nosaltres. Ha de ser allò amb què construïm el nostre futur, allò amb què projectem la nostra vida. Una memòria reflexiva, una memòria atenta al que va passar, una memòria que treu lliçons del que va passar, és imprescindible per construir el futur. Sense aquesta memòria és molt possible que tornem a repetir els errors del passat.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Albert, repeteixo, i bona nit.
Moltes gràcies a tu i bona nit a tothom.
A 8 minuts de les dues, la nit dels ignorants, sense tant setmana, i amb una tranquil·litat absoluta, eh? El mateix silenci que hi ha aquí ara mateix a la Diagonal de Barcelona, que no passa ni un gat, el mateix el tenim amb el telèfon, totalment quiet i tranquil. Potser és que calia aquesta pregunta que ens arriba, per què la velocitat de la llum és 300.000 quilòmetres per segon, em sembla que és, no? 300.000... i constant. Per què no és, no sé, 350.000 o 225? Per què és 300.000? Una descàrrega. I després l'arroba, d'on ve la lletra arroba? Aquesta també la tenim pendent. N'han sortit d'altres, com el fet del viso, la funció en concret del viso, i aquesta que ens demanava la Susi de Manresa, de com és que ara, després d'anys d'esporgar cada any els plataners, ara ja fa anys que no ho fan. I la sorprèn, no sé si té algun tipus d'explicació. Això és ara mateix en directe.
La nit dels ignorants 3.0, un veritable tresor de la comunicació.
El sol m'escalfa i jo em crec la més daurada de l'univers. Cossos celestes atents, que avui que brillo us faré un concert.
Ell diu que, amb les paraules, ell ha trobat sempre el bàlsam per curar totes les malures. Jo crec que la nit dels ignorants i amb tu al davant esteu fent una tasca preciosa, que és curar el silenci de la gent. I a dia d'avui això és molt i molt important. I que sigueu aquí, al costat de tots aquests oients que cada vespre t'estan esperant.
Com en un mar d'emocions. La nit dels ignorants 3.0.
amb Xavier Solà.
I amb el Jordi en ruta. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, avui estic per les Terres Gironines.
Sí.
I, mira, m'ha passat un... He vist un cas ara. Ara vinc de Llambilles, aquí sota Quart.
Sí.
I quan he travessat Llambilles, a l'entrada del poble he vist el lletrero de que posa Llambilles, que estava de cap per avall, del revés. Les lletres al revés. Bueno, he pensat, dic, hòstia, mira, el que l'ha posat no estava gaire fi que posar el lletrero del revés. Bueno, he carregat amb una granja i ara he passat per Riu de Llots i també travesso per Riu de Llots i el lletrero també està al revés. Dic, hòstia, que això no és normal. Aquí, per alguna raó, està això del revés.
Doncs a veure que no estiguis en una mena d'allò que diu de vida paral·lela.
Sí, no? És que m'ha cridat l'atenció perquè quan he baixat per Quart cap a Llambilles i quan hi entro a Llambilles vaig a treure les Llambilles amb, de cap per avall amb les lletres al revés. Dic, hòstia, dic, mira, però és que ara quan he travessat Riu de Llots, ara estic a la rotonda de la Nacional aquí sota l'aeroport i veig el lletreu també al revés, dic, uf, i estava sentint que teníeu el telèfon al parat, dic, hòstia, doncs mira, moment per trucar i preguntar, dic, perquè això, dic, aquí hi ha algo raro aquí, no pot ser això.
Aquí em falta aquella música de l'Expediente X, eh?
Sí, noi. Per cert, que avui no fa gens de fred, fa vent, això sí. Per allà dalt vinc, he anat a Roses i feia una mica de tramuntana, i ara aquí també fa bastant de vent, però ara mateix estic a 14 graus. No fa ni gota de fred avui.
Mm-hmm. Yeah. Molt bé, Jordi, doncs a veure si ens trobarà algú de Llambilles o de Llots que explicarà com és que els rètols d'entrada al municipi estan de cap per avall.
Ah, això mateix, a veure si algú ens sorprèn.
D'acord.
Yeah. Vinga, doncs.
Que vagi bé, Jordi, bona nit.
Gràcies, bona nit.
No, que escoltem-la. Aquesta música sempre hi queda bé. Per què Llambilles i Riu de Llots estan al revés? Anem a Barcelona, Barga, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo volia contestar un parell de preguntes, que no recordo qui les ha fet. Concretament, per què serveix on te ve lo del viso?
Sí.
I després, qui coi va inventar els 7 dies de la setmana?
Aviam.
Doncs mira, si vols comencem per lo dels dies. Aquests van ser els babilonis, que estaven al 2000 i pico, del 2000 i pico, 2000, em sembla que són 600, fins als 500 i algo abans de Crist. Aquests ho van fer perquè van inventar l'any amb 12 mesos basats en la lluna.
Uh-huh.
Segons la veien sortir, si eren sencera o mitjana o el que fos. I envers aquests planetes, que a més ells també coneixien, com era el Sol, com era Venus, com era Mar, Júpiter, la pròpia Lluna, Saturn, van decidir, doncs, dividir aquests 28 dies i 12 mesos amb els dies d'un anomenat per cada planeta que ells coneixien. Això després ho van absorbir els grecs i després els romans, i algun nom els va anar canviant, perquè no es deia pas igual, i el van adaptar als seus déus de la època. Aquesta és la dels dies de la setmana.
Molt bé.
I els babilonis, que quedi clar, que és el que és avui en dia Iraq. Aquesta gent
està molt aquí. Bé. Marga, aquesta informació és molt interessant, i la que ve també ho serà molt, però només queda un minut. Et sembla que et truquem per començar l'altra hora?
Quan tu vulguis, doncs, vinga, perfecte.
Així, escoltem, perquè podràs esplaiar-t'hi amb el viso i no córrer.
Molt bé, maco.
Doncs va, gràcies. Adeu, fins ara.
A tu.
Tornarem després d'escoltar aquestes notícies i ens hi posem amb això del viso. Però sobretot el tema de l'esporgar els arbres també estaria molt bé. La lletra roba, l'origen, i el tema de la velocitat de la llum. Per què 300.000? Per què en concret 300.000? Quina explicació hi ha aquí? Això és un treball conjunt per reduir la ignorància.